garantia i assistència finançant amb RFI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Xarxa de concessionaris Nissan.
Mundo Deportivo t'ofereix el joc de tovalloles de bany del Barça. Uns colors i un disseny exclusius amb el nom i l'escut del Futbol Club Barcelona brodats. Dues tovalloles que donaran molt de joc al teu bany. La cartilla, dissabte 20 i diumenge 21 de febrer, només a Mundo Deportivo.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de la Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no n'ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
Tia, t'has assabentat que el Ford Ka està a 6.290 euros?
Està guai.
Et pots comprar un cotxe nou per 6.290 euros. I a més amb autostar-stop i aire condicionat i MP3. Tia, que són 6.290 euros, que està molt bé. Un Ford Ka que més mola, 6.290 euros.
Mari, tranquil·la, que és només un cotxe.
Sí, però 6.290 euros.
Condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de diumenge celebrat avui, el número premiat ha estat el
25.876 25876 de la sèrie 44044.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Les portes d'una exposició extraordinària en què revoluciones l'esportivitat, la tecnologia i el disseny més avançat, és quan comença la millor part. Superwagen, avantguarda, servei i innovació reunits en un mateix lloc. Vingui a descobrir-ho al seu concessionari oficial Audi Sport, a la carretera de Rubí número 64 de Sant Cugat.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa, t'emportes
5 anys de garantia.
I 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Passen 8 minuts de la mitjanit del que és el partit, just abans d'anar a Londres, del que és el partit del Barça d'ahir. Jo crec que és millor passar pàgina, però algú vol fer alguna reflexió futbolística sobre el que vam veure al Camp de les Palmes?
Jo crec que una cosa que sí queda, que va quedar molt palesa, i que no vull que s'interpreti com una crítica als que van jugar en aquella demarcació, o al que va jugar en aquella demarcació, és que el Barça és un amb Sergio Busquets i un altre molt diferent sense Sergio Busquets. És a dir, més enllà de que el Barça s'autoregulés, que donés la impressió que els futbolistes en algun moment estaven pensant més precisament en el partit de Champions que en el partit de les Palmes, que el llarg viatge, el Barça ha tingut la mala sort que li toqués el viatge més llarg de la Lliga, és Canàries. I l'ha tocat just abans d'un partit de Champions. És mala sort, això és una qüestió de calendari, no? Però més enllà d'això, jo crec que quan no està Sergio Busquets, el Barça és un equip diferent, i no vull que això sigui una crítica a Sergio Roberto, que està fent una gran temporada. Però sí que el Barça, de cara al futur, crec que això hauria de tenir present. De cara quan hagi de reforçar la plantilla, primer, assegurar-se que Sergio Busquets segueixi, primer, i segon, tenir un recanvi que aporti més o menys el mateix, perquè ni Mascherano, quan ha jugat a mig centre, ni Sergio Roberto, tot i que Sergio Roberto sí que compleix més amb el perfil, però tampoc arriba a ser un Busquets, i el Barça aquí té un dèficit.
Que Busquets els ha tombat a tots. És que tot, qualsevol que vingui amb la comparació amb Busquets sortirà per
no, no, clar, clar.
I aleshores és molt difícil trobar ara dir aquest no, recanvi fora.
És però... només un que no estigui al nivell de Busquets, clar. Perquè no hi ha ningú, però que no baixi molt al nivell.
I que assumeixi, sí, que, sí, i que, assumeixi sí, que serà el suplent de Busquets.
Val,
que
i això aleshores, és, sí, sí. A aquest nivell, qui et vindrà? Per ser suplent no vindrà un jugador que pugui estar més o menys el dia que li toqui jugar al nivell de Busquets. És que el nivell de Busquets és tan brutal que ha tombat a Mascherano, que Mascherano per mi va ser dels millors jugadors del Mundial en el lloc de mig-centre, sí, sí. Clar que jugant amb un doble mig-centre com jugar a Argentina, i després un futbolista de prestacions quan ha jugat en diverses demarcacions, com el cas de Sergi Roberto, sembla que quan jugui en aquesta posició no sigui tan bo perquè el comparem amb el rendiment que dona,
no, no,
que dona
no,
Sergi Busquets.
No el comparem perquè el Barça,
no.
Perquè el Barça té, sí, uns problemes que amb Sergi Busquets no té, i ahir mateix el gol de les Palmes ve d'una genialitat d'aquest,
sí,
Jonathan
Beira, sí.
De, no,
sí,
perquè marca Jonathan Beira, el que fa...
No, marca, el Jonathan Beira fa el cop de tal.
El cop de tal, vale, doncs, no és net d'ell, home, i perquè el Barça té un forat al mig de la defensa, i els laterals, que no vull parlar del tema Alves, però com a mai
el forat
amb el Momo, però el que vull dir és, no, el Barça té un problema, el Barça té un problema estructural aquí, té un problema, més gran o més petit, no estic dient que sigui un problema insoluble, i a mi això de... Bueno, i aquí poses. Home, doncs per això hi ha una secretaria tècnica que ha de trobar, sí, un futbolista d'aquest,
sí,
perfil.
Sí, però Ture Yaya va marxar.
Sí.
Per què?
Sí,
sí. Era condemnat a la suplència.
Pues trobar un que no sigui Ture Yaya. Que Ture Yaya volia jugar contra el Madrid, contra...
Sí, sí, però digue'm quin.
Bueno, doncs pues això és el que jo, sí, ho sento. Jo no sóc el secretari tècnic, el Barça. Jo crec que té un problema, i aleshores el que ha de fer, crec jo, és buscar-hi solució. L'hem de buscar nosaltres? No, l'ha de buscar el senyor Roberto Fernández.
Evidentment que ho haurà de buscar, però no és fàcil trobar...
Digue'm quin, jo no estic capacitat. Escolta, per dir-te quin.
Perdona, hem estat venent durant mesos i mesos i anys i anys la burra aquesta de que cal trobar un Larsson, i no hi existeix aquest Larsson, perquè a més el mateix Larsson va demanar marxar perquè aquests jugadors condemnats a la suplència no volen ser suplents, i acaben marxar si són jugadors que tenen una certa ambició. Mira el cas de
Pedro. No sé si acaben marxant
Pedro
o no.
Marxant perquè no es volen resignar a ser suplents.
Al cap de 6 anys, has tingut 6 anys a Pedro, doncs potser tens un senyor que pugui ocupar el lloc de Busquets durant 2 temporades, i si després se'n vol anar perquè no juga poc, doncs ja hauràs de buscar-ne un altre, que per això ets al Barça, per això suposadament tens una estructura de puta mare que sigui capaç de tenir un seguiment exhaustiu de futbolistes i de dir, mira, aquest és el futbolista. Ara, preguntar-me a mi a qui poses, doncs no és la meva feina.
Doncs...
Qui poses?
Bueno, sí, home.
És del Barça.
Imagineu-vos per això...
Quan tu veus un problema, hauries de tenir una certa solució.
Per molts problemes que tingui el Barça...
Però se'n dedicaria a ser secretari tècnic.
Se'n van tots quan vas a Londres... Vas a Londres i preguntes, perquè ja us dic jo que hi ha... Tenen por a Busquets, a Roberto i a Samper i a tots. Tenen por al Barça per com està l'Arsenal, però també, evidentment, pel nivell del conjunt blaugrana. Londres és la nostra primera parada en el nostre viatge camí de Milà.
Camí de Milà amb RAC 1.
I tu riconduco l'anima al suol, mi antico porto, tra invisibili note di un farbufone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. All'esilio dell'immaginazione, vaga tra gente e terre che mi hanno adottato, in cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di grani.
És tan bona com Berlín, de Volmer, perquè em toca sostre, però home, no ens podem queixar. Amb Talco, els guanyadors del concurs que portem fent al primer toc, i el tu diràs, amb el Raül Llimós, per trobar la successora de Berlín, de Volmer. Que es vagi acostumant la Sònia a gelmar aquesta cançó, perquè si tot va bé, l'haurà de sentir molts cops. Hola, Sònia, bona nit.
Hola, bona nit. Què vol dir que no és tan bona com Volmer? Jo crec que...
Home, Sònia, tu no està a Trafalgar Square, què?
Està aquí al costat, al bar de la cantonada, però...
Sí, en realitat estic entrant des de casa.
Exacte. No, no, és on ets exactament?
Bueno, que no et passi com un que deia que anava a fer la volta ciclista, després el van trucar a casa i va agafar el telèfon.
O un altre que va fer una final...
Resulta que ho feia des d'una cabina telefònica i li van notar que queien les monedes en les arribades, en els sprints.
Un altre que va fer una final de la Copa Intercontinental des d'un aeroport, però és igual. Hi ha moltes històries.
Bueno, crec que més o menys és el mateix, eh?
Sí, podria
ser. Parlant del mateix.
Podria ser. Sònia, on ets?
Doncs sóc a tres passos del meu hotel, a Russell Square, i al carrer, de fet. Però se sentia millor que amb el wifi del... Home, fa vent, sobretot fa vent.
Però això què és? Quina línia és, això? WhatsApp?
No t'ho puc explicar, són secrets de la ràdio. No us rebel·lis, Sònia.
Sí,
i no parlem gaire, digital, no parlem gaire perquè estic nerviós, perquè aquests aparatets fallen, Canut, i no me mentes la bitxa, com diuen els castellans.
Ja, però fantàstic, eh?
De moment sí. Sònia, t'enviarem sempre al camp, com a mínim els fans de l'Arsenal t'enviarem sempre al camp del Tottenham perquè ets molt bona talismana.
El cert és que avui he estat a White Hart Lane, t'haig de dir que m'he fet del Tottenham,
fuera,
directament, amb la meva primera visita al White Hart Lane, perquè és cert que l'Emirates és un estadi modern, molt maco, i m'agrada molt, però clar, com a estadi antic, per exemple, és el luxe de tenir les banquetes a 3 metres, perquè a més la zona de premsa està molt a prop de les banquetes i del joc. M'ha entusiasmat del tema, i és cert que això sí, que l'equip local ha quedat eliminat de la FA Cup, i ja és mala sort perquè Mauricio Pochettino està fent un autèntic temporadot amb el Tottenham. Són segons, empatats amb el teu Arsenal a 2 punts del Leicester, per tant aspirants a la Premier d'aquesta temporada, malgrat que ni molt menys a l'inici del campionat eren favorits. A l'Europa League continuen vius, han de jugar aquest dijous contra la Fiorentina, van empatar l'anada, i avui doncs en principi jugaven contra el Crystal Palace, però no, efectivament no ha funcionat el meu talismà i han acabat perdent per 0.
No, talismà de l'Arsenal, fantàstic.
De tota manera, si a la Sònia li agraden els estadis antics, s'hauria de fer del Fulham.
Sí, no s'hauria de fer
clar, és que el Fulham no hi ha estat. Sí, és veritat.
El Fulham és l'estadi més maco d'Anglaterra, sense cap
dubte. A més, en James Park m'agrada molt també, el del Newcastle.
James Park és raro perquè és asimètric. Hi ha una part de l'estadi que és molt modern, i d'altra banda no l'han pogut tocar perquè al costat hi ha un edifici que està catalogat com a patrimoni, no sé què. Bueno, que no el poden tocar, vamos.
És veritat el que diu la Sònia dels camps, és a dir, jo l'Emirates, o sigui, és molt maco, però no és Highbury.
Highbury estava molt bé.
Highbury era molt petit i per molta gent molt lleig i tal, i no sé què, però era preciós d'ambient.
Sí.
I això no és el mateix.
A mi no m'agrada ni el nou Wembley.
Els signes del temps. No t'agrada el nou Wembley?
No.
A mi tampoc. A mi em crida l'atenció que la senyoreta Gelma on tour li va semblar que l'ambient del Westfalen Stadium de Dortmund no n'hi havia per tant, i en canvi ha quedat enamorada de White Hart Lane, que no li arriba ni a la xella. Llavors...
No.
Compte, que ve la poli.
Ojo, et venen a detenir per segons quines declaracions.
No, jo haig de dir que pel que fa a l'ambient no és dels que més m'entusiasma, és a dir, és més, avui hi havia una part de la grada que era aficionats del Crystal Palace i durant tot el partit se'ls ha sentit molt més que els aficionats del Tottenham, però l'estadi en si, el fet de tenir la gespa tan a prop, ara que cada cop que anem sobretot en Champions ens costa molt estar a prop de la gespa, doncs és una cosa que m'ha agradat, i és un camp petitet que té molt encant. Ara, a partir d'aquí també us haig de dir que estan construint un de nou, és a dir, que també aquest durarà poc.
Ara escoltarem Pochettino, però abans, ja que et tinc aquí, i ja sé que ho vas explicar ahir, t'ho diràs, i el superdimenge de tot arreu, però el partit de l'Arsenal, que vas presenciar l'empat a 0 amb el Hull City, què pots dir a la gent que ens està escoltant, perquè és, òbviament, l'última mostra que tenim del rival del Barça abans d'enfrontar-nos-hi dimarts?
Doncs que va tenir oportunitats, que si va acabar empatant va ser en gran part per la bona actuació del porter del Hull City, i que evidentment dels 11 homes que van veure d'inici, probablement 9 d'ells directament no hi seran a l'11 de dimarts, per tant tampoc és gaire representatiu. Però és això, estem tan mal acostumats amb el Barça, que amb el Barça dels grans partits, no el d'ahir, però que en general no em va semblar cap gran cosa, però insisteixo, és que tampoc no eren els titulars, i això sí, el que probablement pel fet d'entrar en fred ja la segona part, però ni Alexis ni Giroud, que sí que han de ser titulars, van canviar el signe del partit, i és més, no van estar ni tan sols una mica fins, però ja, però és això, d'aquí a dimarts l'equip en serà un altre del, totalment diferent, i no crec en tot cas que hagi de fer gaire respecte a l'actual Barça. Veurem què és el que acaba passant, després dels partits, vés a saber, però no em sembla que sigui per espantar-se ni molt menys.
He vist gent a Anglaterra entrant a blogs, a fòrums d'opinió de l'Arsenal, i és la primera vegada que ho veig des que el van fitxar, criticant Alexis, criticant bastant durament Alexis, que no és que sigui titular, com diu la Sonia, és que gairebé és l'ídol de l'afició i l'heroi per molts, i últimament no, des que també ve recuperant-se d'una lesió, no està al 100%. Escoltem els protagonistes que vulguis, en aquest cas sobretot Pochettino, ja que l'has entrevistat avui, t'escoltàvem abans el Superdiumenge, Sònia.
Doncs sí, després d'aquesta eliminació de l'FA Cup podíem parlar amb ell i hem parlat una mica de tot el que és el futbol anglès, però lògicament també de l'Arsenal, perquè a més ells entre l'anada i la tornada s'hi han d'enfrontar, per tant els té molt controlats, i en parla molt bé Pochettino, però continua pensant que està en un pas per darrere del Barça.
La gran cualidad del Arsenal es que por muchísimos años sigue manteniendo una misma idea, una filosofía, y que sigue manteniendo a su entrenador, que es Arsène Wenger. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Esa paciencia y esa confianza que se le da. El Arsenal yo creo que mantiene el mismo nivel. Yo creo que han caído mucho Manchester United o Liverpool o Chelsea este año, pero si Arsenal está haciendo la misma temporada que las últimas, está en las mismas posiciones y lógicamente es un aspirante al título. Pero bueno, yo creo que lo más importante de Arsenal es la consistencia que tiene en creer una filosofía, en tener jugadores de unas características determinadas, donde siempre se prima el buen fútbol, tratar de jugar bien al fútbol. Pero también digo que Barcelona tiene, creo que hoy por hoy, es uno de los mejores o el mejor equipo del mundo, y yo creo que por calidad Barcelona está un paso por arriba.
Significativa l'opinió de Pochettino. No és que l'Arsenal estigui fent una gran temporada, una millor temporada que l'any passat pel fet de ser a dos punts del líder, sinó que és que City-Chelsea, bueno, que també és cert que és el que tots veiem, que ho estan fent tan malament que ha propiciat que equips com l'Arsenal o com fins i tot aquest Tottenham que ell dirigeix tinguin opcions de guanyar la Premier.
O que el Leicester sigui líder.
Exactament. Aprofitant que Pochettino va dirigir a l'Espanyol quan Pep Guardiola dirigia el Barça del campió del primer triplet, li demanàvem una comparació respecte a aquell Barça de Guardiola i l'actual, que ell veia ell de diferència, i potser aquell era més estètic i aquest potser ara té més recursos, però atenció, perquè aquí m'ha sorprès Pochettino, no és el Barça de Guardiola l'equip que amb ell més li hagi agradat de la història del Barça.
El Barça de Rijkaard, me atrevo a decir casi que jugaba mejor que el Barça de Guardiola. Y hoy el Barça de Luis Enrique también tiene mucho recurso, ¿no? Me hace acordar al Barça de Rijkaard. Pero bueno, cuando tú tienes grandes jugadores como Messi, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets y compañía, Ronaldinho, Eto'o, Henry, yo creo que a veces los entrenadores tenemos que darle decir jueguen y no molestar, y yo creo que también muchos entrenadores han hecho eso, no molestemos, dejemos que juegue, son los mejores que hay, ¿no?
Doncs era aquesta l'opinió de Pochettino.
El Barça de Rijkaard
era un bon moment, Sònia, per fer 30 segons de silenci, recapacitar,
sí, per això ho hem fet.
Agafar aire i continuar després.
El Barça de Rijkaard jugava millor que el Barça de Guardiola.
Jo no hi estic d'acord. Òbviament no hi estic d'acord, però per gustos, colors, hi havia gent que el Barça de Guardiola, recordareu aquelles declaracions de Clemente, per exemple, que deia que l'avorria. És a dir, que és evident que Pochettino és més d'aquesta línia crítica amb aquell Barça que no pas nosaltres.
Bueno, entre altres coses, perquè Pochettino el va derrotar.
Sí, també li va fotre un 1-5.
Sí, no, però vull dir, el va aconseguir guanyar, escolta'm, sí. Tot en aquesta vida és admissible, tu.
No, i tant.
Si s'opina així, doncs
però també és discutible,
així.
No? És igual de respectable que nosaltres també en discrepem, no? Es crida l'atenció que el Barça de Rijkaard, jo m'ha dit, sobretot també alguns partits al cap del Barça de Rijkaard que li posarien cinta a Pochettino.
Però ell es refereix al Barça de Rijkaard que guanya dues lligues i la Champions, i aquell va ser un molt bon Barça. un molt bon Barça va ser aquell, i va guanyar molta autoritat a les dues lligues, Escolta'm, tampoc el menys tinguem,
perquè no,
després...
No.
El que passa que és un Barça diferent.
El Barça de Rijkaard explica el que va ser després el Barça de Guardiola, però és evident que l'evolució que experimenta l'equip en tots els aspectes,
ja
començant per l'aspecte individual i acabant pel col·lectiu, a mi fa que, evidentment, com diu la Sònia, hagi de respectar l'opinió d'un senyor que és entrenador, però a mi em deixa... em falten els adjectius. Ho explico com ho he sentit. Ho he escoltat quan venia en moto i una mica més i m'estampo contra un arbre.
Ja, però jo per interpretar el que diu Pochettino, ja està dient, el que jo interpreto, està dient que Rijkaard va tenir més incidència en l'equip que Guardiola, que el que va fer va ser deixar que els jugadors desplaguessin el seu talent. Això és el que entén Pochettino. I llavors ell, no, m'ha semblat entendre que deia això. M'ha semblat entendre, ha dit que los entrenadores nos tenemos que echar a un lado y dejar que se nos... Ha dit això, no? Literalment. Sí, sí. Interpreto que ell vol dir que veia més, no sé, més treballat possiblement, o potser la paraula no és treballat, no sé quina és la paraula exacta, el Barça de Rijkaard. No. Això és el que jo veig.
El treball no era la virtut de Rijkaard, precisament.
Però, sí, però Rijkaard havia...
Autogestió, no, havia parlat a la part final de Rijkaard.
Però Rijkaard va tenir...
Clar, però parlem de dues etapes diferents.
Rijkaard va tenir una incidència en quant a retocs tàctics, per exemple, la reconversió de la figura del 4, que fins aquell moment era una figura d'un jugador creatiu, per més un stopper, és de Rijkaard.
Sí,
influït per l'escola italiana, el que vulguis i tal, o per ell mateix, perquè ell es reencarna una miqueta, ell era el mig centre.
Quan tothom jugava amb doble pivot, Rijkaard és el tio que s'atreveix a posar el pivot.
I quan el 4 del Barça, Jordi, històricament...
Havia sigut un jugador creatiu.
Creatiu, Guardiola, el mateix Xavi el feien jugar de 4 i no s'acabava de sortir.
Sí, jo no li nego cap mèrit a Rijkaard.
Rijkaard acaba amb el dels tres petits. Els tres petits, què era?
A mi em sembla molt més bon entrenador Guardiola que Rijkaard. Ara, no treu que el Barça, Rijkaard, era un molt bon equip, tenia un molt...
Si això no discuteix,
un mig del camp amb Márquez o en Milson, carall, ja no era, no era en Busquets,
l'atropellaran mentre discutim,
però Xavi i Deco com a volants. Hòstia, era un molt bon equip.
Tot ara, i així,
que ens agrada més Iniesta, a mi també m'agrada més Iniesta que Deco.
Bueno, però Iniesta va maltractar, Rijkaard. Però
no,
és
no, per favor,
aquest
no
és una altra. I tant que
no
el va maltractar. Durant una bona etapa el va maltractar, i això, bueno, és igual.
És igual.
Això s'entén...
Sí, només cal recordar el dia de la final de París.
Sí, per exemple.
Que van escoltar més per un moment.
No, ara no anirem al debat.
No, però...
Iniesta és el jugador que és gràcies a que Rijkaard va dosificar.
Escolta. No, jo no estic dient això. Jo, el que sí, per favor... No diguis que va maltractar un jugador.
Un moment,
considerar
que el va posar de lateral a Saragossa, el va posar de lateral.
Considerar que una final ha de jugar Van Bommel en lloc d'Iniesta no és maltractar Iniesta, és que tu com a entrenador consideres que jugava Mommel i pots estar-te
equivocat o no. I a la mitja part consideres que,
bueno,
que
pues
no
sí,
tens idea del que s'ha considerat abans.
El que, no, el que és inacceptable és la paraula maltractar. Un jugador es maltracta si l'agafes i el pegues, si no li deixes jugar a futbol.
Gràcies per no entendre les metàfores.
Però, home, maltractar un jugador...
Tu has entès que jo he dit que Rijkaard li ha fotut un platallot a Iniesta.
Maltractar vol dir que els 11 tios que no juguen són maltractats per l'entrenador, no.
Maltractat vol dir que no el va saber portar des del meu modest punt de vista.
Això no és maltractar. Això és equivocar-se, no és maltractar.
Okay.
Maltractar és dir, tu no jugaràs més.
Pregunta-li a Iniesta l'opinió que té de Rijkaard.
Maltractar és el que li va fer Udolate a Migueli. Això és maltractar un
jugador. O llegeix el llibre d'Iniesta.
Vale, doncs, això és la sensació que té Iniesta, equivocada. Perquè un jugador, quan un entrenador deixa la banqueta a un altre, hi ha un altre company seu que està jugant. I aleshores no està maltractant el jugador. S'està equivocant de criteri, potser.
Molt bé.
Però no, la paraula no és maltractar.
En qualsevol cas, tot això venia pel Barça de Rijkaard, que per cert a mi em sorprèn, defensivament, tampoc. Jo crec que el Barça de Guardiola va millorar molt aquesta parcel·la, i Pochettino, que és defensa i que com a entrenador ja sabem més o menys el que li agrada, a mi em sorprèn que aquest apartat no el tingui en compte, però és igual. Aquesta és l'opinió de l'entrenador del Tottenham, que ha dit encara més coses. Sònia, si estàs viva.
Sí, aquí segueixo.
I l'artilugi continua funcionant, eh?
Sí, a la perfecció.
I continua funcionant sorprenentment. Això que Pochettino, amb les seves idees, que us agradin o no, el cert és que de moment té el Tottenham a 2 punts del primer classificat de la Premier, i és un dels tècnics de moda, de fet, aquí a Anglaterra, i aquí el situa a l'òrbita del United, i aquí el situa a l'òrbita del Chelsea. S'ha de dir que ell quan va signar pel Tottenham va signar per 5 temporades, però veurem què és el que passa a l'estiu. En tot cas, li preguntàvem per això, per les seves opcions de guanyar el campionat, tot i que ara mateix, tal com quina és la situació, fins i tot diria que el teu Arsenal, Dani, és més favorit que no pas el Tottenham. Mm.
No, yo siempre digo acá en los medios ingleses que tenemos que ir partido a partido y tratando de sacar el mejor resultado posible. Creo que todavía quedan muchos partidos para marcarnos como objetivo ese. Y bueno, yo creo que tenemos que ir, tenemos la plantilla más joven de la Premier y tenemos que ir con mucho pie de plomo, ¿no?
És un error.
Va, mentre aquí continuen barallant-se el Puquí, el Canut i jo, pel tema, pel tema Iniesta i Rijkaard.
No, no discutim més del que després discuteixes a casa.
El Puquí t'està maltractant, Canut, però és igual, és la meva opinió. Soni, alguna cosa més des de Londres?
Doncs deixa'm dir que Alexis ha parlat pel Sunday Mirror, simplement explica que com tots imaginem que serà un partit especial per ell, que no sap com reaccionarà si marca i que no es penedeix d'haver deixat el Barça, que va complir un somni jugant al Club Blaugrana, però que amb tants davanters l'estiu que va marxar a l'Arsenal va pensar que era la millor opció perquè sabia que tindria poques opcions de jugar o que seria complicat de jugar al Barça. Demà s'entrena l'Arsenal a la seva ciutat esportiva, Sant Albans. Al matí escoltarem Wenger, que en pensa de l'eliminatòria. Ja ahir ens va deixar un petit tastet conscient que no són favorits, que de la mateixa manera que ahir tothom esperava que l'Arsenal guanyés i no ho va fer, doncs creu que amb el Barça hauran de ser molt eficaços per com a mínim treure un bon resultat en aquest partit d'anada.
És així, de fet és una forma gairebé generosa de dir-ho. Gràcies per la feina, Sònia, demà parlem.
Vinga, de res, bona nit.
Bona nit, 12 i 31 minuts. De fet, ningú o poca gent a Londres, aquesta és la sensació que em va quedar a mi també, creu que l'Arsenal pugui plantar cara al Barça. No sé si a la taula...
Bueno, el Barça, compta amb una cosa, l'Emirates no ha guanyat mai, eh?
Sí, aquell punt empat...
Punt número 1.
I ens va bé la conjuntura actual, perquè en alguna de les ocasions, crec que una vegada va tenir 10.000 ocasions per sentenciar la primera part i li van acabar capgirant a la segona, un dia que el Barça va perdre 2-1.
Sí, que és el que de fer aquí salva els mobles Mascherano amb aquella jugada amb Benner a la tornada.
Això mateix. I després em sembla que n'hi ha un altre que és 2-2, diria que amb dos gols d'Ibra, però que el Barça comença 0-2, si no m'equivoco.
Sí, sí.
És a dir que...
I també pot sentenciar la primera part.
Va bé la conjuntura actual perquè estaria bé no anar sobrat. Vaja,
la conjuntura actual.
Bé, que sembla que els partits els juguem una mica sobrats.
Però clar, a mi el que em fa por del partit, de l'eliminatòria...
Sí,
a mi el que em fa por de l'eliminatòria és, primer, veure com afecta el Barça la seva pròpia gestió de forces, i segon, que ells tenen aquesta vegada, i em sembla que l'altre dia, juguen amb porter, cosa que fins ara l'Arsenal ha jugat sense porter, sempre contra el Barça.
Amb porter i amb mig centre defensiu.
Des de Lehmann és la primera porter que tenim.
Sense que sigui un superclasse, a mi em sembla que si Coquelin està per jugar, que ja veurem, perquè bé, surt d'una lesió...
Aquest és el problema.
Però jo crec que...
Anem amb l'Arsenal ara. L'eliminatòria.
Com?
Anem amb l'Arsenal.
No, estem parlant d'un jugador anem. I jo li he dit, aquest és el problema de Coquelin, les lesions.
Diu, anem amb l'Arsenal.
No, perquè...
Què dius? Puqui, m'estàs maltractant, o sigui, de veritat, estàs fent el que li està fent Rijkaard.
Estic preguntant si vas amb l'Arsenal, a l'eliminatòria.
Tu et penses que sóc imbècil o...?
No.
A veure, Puqui, des que tinc 5 anys vaig al Camp Nou.
Has dit, aquest és el problema, Hòstia, el problema.
Puqui, no escoltes la tertúlia o no? El senyor Jordi Costa ha dit, Coquelin està sortint d'una lesió. Jo he dit, aquest és el problema d'aquest futbolista, les lesions. Et faig un mapa? O...
Tornant a Coquelin, jo crec que Wenger amb Coquelin ha trobat un equilibri defensiu que no tenien anteriors mig del camp. I també en això...
Com pots dir això? Havien tingut a Alex Song.
Ara.
Sí,
i a Gilberto Silva.
Jo vaig dir que...
I com es diu aquell anglès?
Wilshere. Sí, però aquest era més creatiu. Sí.
Perdona, que tenim Flamini encara.
Ja us tenim.
Eh?
Bueno, encara. Parla en primera persona. Bueno, tenim.
És que soc de l'Arsenal.
Ah, pues ja està, pues per això et preguntava a favor de quin és.
Però perdona, soc de l'Arsenal com a divertimento. Soc del Barça com a passió de vida.
Vale, ja està.
Vols que t'escrigui un llibre de la meva vida?
No, preguntava la puntualització.
Vaig néixer el 24 de maig, el 81,
i llavors... Preguntava la puntualització, per curiositat personal.
Molt bé.
Aneu a un hotel, és la meva recomanació. això que deia, aquí també discrepo de Pochettino, que diu que l'Arsenal, la gràcia que té és que ha estat fidel a una filosofia, és veritat, però una filosofia que ha anat matisant. I jo crec que, per exemple, el fet de jugar amb Coquelin, de jugar amb Cazorla, gairebé com a mig centre, doncs és un matís d'aquesta idea. I jo crec que l'Arsenal, segurament el problema que té és el que tenen tots els equips que s'enfronten al Barça, que és impossible igualar la contundència dels tres animals del davant, però com a carcassa d'equip, començant pel porter que diu el Joan, que estic completament d'acord, jo crec que l'Arsenal és millor que com a equip, és millor que altres vegades.
Bueno, el que passa que es veu que, vaja, jo no sóc un expert en Arsenal ni...
No, jo tampoc, però...
Però tinc entès que la parella central d'aquesta...
Aquí t'anava
a dir. Kosselny...
Això sí. Abans sí, d'arribar... Són els mateixos de l'última vegada,
si no m'equivoco. Que són els que volen les cares amb els tres animals de dalt.
Mertesacker no podia amb Diego Costa per velocitat. Imagina't amb
Luis Suárez.
Però on jo vaig a parar és que les altres vegades que el Barça s'ha enfrontat a l'Arsenal, els centrals eren igual de discrets, i a sobre, per davant, no tenien ningú que els protegís ni que els ajudés. Que, evidentment, si Suárez, Messi i Neymar tenen la nit, els poden fer molt de mal, només faltaria.
Sí, home, si aquests tres tenen la nit, no hi ha cap equip que li pugui estossegar
el Barça. On jo anava és que a mi em fa la sensació que aquests tres, hi ha partits, sobretot el 10 i l'11, hi ha partits com el d'ahir que se'ls agafen literalment de vacances, però em costa d'imaginar que dimarts facin el mateix.
Jo crec que estaven pensant ahir amb el partit de dimarts.
Ahir, ho dic amb tot el carinyo i tot el respecte, em semblen dos jugadors descomunals, ara mateix els dos millors del món, però ahir, si fa sol, jo crec que Messi i Neymar es tiren la tovallola al fons.
No, sobretot Messi més que Neymar.
I Neymar també. El que passa, tenen la gran sort, i per això hi ha tants abracitos, jo crec, moltes vegades, que l'uruguaià és un animal. O sigui, l'uruguaià, jo crec que...
L'uruguaià, fixa't, que l'apunten a la Meilan, que no és parell i fot el gol ell.
Jo crec que a Suárez l'apuntes a la Meilan i jugaria igual que va jugar ja a Les Palmes, i això, hòstia, et dona la vida. Ja sé que t'estic d'acord amb el Lluís, que va fallar dos gols.
Sí, no, evidentment.
Sorprenents, però és que hi ha moments que es carrega l'equip a l'esquerra.
Gràcies a Suárez, també.
Clar.
Bueno, gràcies a Suárez, perquè a més, Costa, els seus gols no és només que en siguin molts i que en algun cas siguin molt macos, o sobretot molt potents i una demostració d'exuberància a l'hora de resoldre davant de porteria, és que a més valen molts punts.
Sí, mira, al marge de les dades generals, Suárez ha fet 41 gols en 37 partits aquesta temporada, i afegeix 16 assistències, per tant, de 119 gols que ha fet l'equip, en 57 hi ha influència directa de Suárez, un 48%. I això, sense tenir en compte, perquè això no ho podem comptabilitzar, situacions com la d'ahir, en què a l'1-2 no li podem comptar assistència perquè Messi falla la primera rematada, però la jugada se la inventa l'uruguaià. D'aquests 41 gols, 12 han estat el primer del Barça en el partit concret. Per fer una comparativa, Messi ho ha fet 11 vegades. Per tant, aquí Suárez supera Messi. També és veritat que ha jugat més partits, les coses com són. 16 d'aquests gols han canviat el signe del partit en el moment que els ha marcat. I d'aquests, 13 han acabat derivant en una victòria del Barça. Tot això traduït a punts en totes les competicions, em surt que els gols de Suárez li han donat al Barça 18 punts aquesta temporada. Segurament ha contribuït a més punts. El que vull dir és que si fas l'exercici d'anul·lar els gols de Suárez, si de cada partit que ha jugat el Barça aquesta temporada li treus els gols de Suárez...
Quina por.
Vol dir que el Barça hauria sumat 18 punts menys. I a mi em sembla que aquesta estadística fa justícia a un tio que no només és un gran futbolista, potser no tan bo com Suárez, perdó, com Messi, com Neymar, però que hosti, cada partit és d'aquells jugadors que et reconcilia amb la professionalitat del futbolista, sí, perquè sí. Mai no s'agafa un descans. Jo entenc que n'hi hagi que se'ls vulguin agafar. Messi i Neymar tenen tot el dret a...
Jo crec que ell no sap agafar-se un... O sigui, tu avui li dius, mira, Luis, hoy lo que quiero de ti en el partido de hoy es que te dosifiques y tal. Jo crec que no ho sap fer.
Que ningú no ho entengui com una crítica a Messi i a Neymar, eh? Jo entenc que quan jugues 70 partits cada any hi ha dies que, amb perdó, t'has de tocar els collons perquè si no, no hi ha manera, descans actiu. Com que no volen deixar de jugar, doncs ho han de fer així. I no em sembla malament perquè, a més, els resultats els avalen. Però veure un tio amb la passió de Suárez que no es deixa res, a mi realment em sembla que és elogiable i que no dic que el valorem poc perquè el tenim molt valorat, però encara l'hem de valorar més.
Si ens centrem només en el partit de dimarts i per anar acabant, què espereu? Un partit obert i d'anada i tornada, i com diu el tòpic, camp anglès, etc. O directament que el Barça es planti allà i digui, miri, sóc el Barça, sóc l'actual campió de la Champions i acabo d'arribar a l'Emirates.
Bueno, aviam, veurem si l'Arsenal surt a disputar-li el control i la posició de la pilota al Barça, no? O decideix Wenger replegar-se per intentar buscar-li un partit a la contra, no? Aquí és l'interrogant de veure quin plantejament. Si surt a l'Arsenal a intentar-li disputar la possessió de la pilota, aleshores podem veure un partit més vertiginós i més d'anada i tornada, que si no, l'Arsenal ha tancat el seu propi terreny de joc, perquè ha passat això amb equips de Manchester City i bueno, Chelsea no cal dir-ho, però Manchester City, per exemple, quan va jugar contra el Barça, sí que, per exemple, va fer una primera part molt especulativa, no? La segona ja va anar a buscar-li més la pressió més alta al Barça, i per tant dependrà de quin plantejament faci Wenger, però si busca anar-li a jugar de cara al Barça, aleshores podem veure un partit amb molta anada i tornada, perquè a més té jugadors de qualitat i té jugadors com per quan tinguin la pilota saber-la jugar, amb gent com Ozil, com
molt irregulars, però sí, Ozil, Cazorla,
Alexis.
Jo crec que el Barça sortirà a intentar resoldre l'eliminatòria ràpid, i per tant espero un Barça molt semblant al de l'Etihad Stadium de la temporada passada, que va fer una primera part magistral, i recordant els anteriors enfrontaments amb l'Arsenal, crec que Wenger trairà el seu aquest suposat glamour futbolístic que traspua tota la seva essència humana, i crec que voldrà sortirà a intentar tapar una mica la seva porteria, això és el que crec, i a buscar la contra l'Arsenal, i això crec que al final acaba sent beneficiós pel Barça.
Estic d'acord amb tu. A veure què diuen els treballadors de la segona millor ràdio del món.
Ràdio Pariser.
Director de Ràdio Pariser, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Tot bé?
Tot bé, sí, no ha canviat res en aquests 20 minuts.
Fantàstic.
Avui a Anglaterra, ara que parlàveu de l'Arsenal, s'ha jugat la majoria de partits de vuitens de final de la FA Cup. Però atenció, perquè demà juga el Manchester United amb Louis van Gaal a la corda fluixa. Després dels últims resultats, juga al camp del Shrewsbury Town.
Això ja no és notícia, que van Gaal estigui a la corda fluixa.
No, ja ho sé. A més, aguanta.
Com li agrada jugar amb foc al teu amic,
Viu allà, viu amb una...
Viu a la corda fluixa.
Aguanta,
la corda fluixa.
Però demà contra el Shrewsbury Town no ha de fallar.
Ja United. Sembles un pareix d'aquests anglesos que li talla el coll cada setmana a Van Gaal, no? Ah, Parisés,
si demà falla.
Home, sí. Si demà
falla amb un equip de tercera categoria...
Però si no para de fallar i encara està allà.
Exacte, deixa-ho, home, deixa-ho tranquil. Home.
Demà tens a veure si el United passa a quarts de final de la Copa. Falta per jugar-se el replay entre el Hull City i l'Arsenal. Encara no té data. Avui ja s'ha fet el sorteig de quarts de final d'aquesta Copa anglesa. Reading Crystal Palace, apassionant. Everton Chelsea és el duel més destacat a partit únic d'aquests quarts de Copa. Qui guanyi de l'Arsenal Hull contra el Watford, aquí que Sánchez Flores, i el que guanyi del Shrewsbury Manchester United de demà contra el West Ham. El cap de setmana vinent torna la Premier League, diumenge a les 3 de la tarda, United Arsenal a Old Trafford, diumenge vinent. I també diumenge a 6:15, la final de la Capital One Cup a Wembley entre el Manchester City i el Liverpool. A Itàlia, demà es completa la jornada amb un partidàs, Nàpols-Milan, a les 9 de la nit. Si el Nàpols guanya, recupera la primera plaça, perquè la Juve va empatar divendres contra el Bologna i ha trencat la ratxa de 15 victòries seguides a la Lliga Italiana. I atenció al cap de setmana vinent, perquè juguen els 4 primers de la Lliga Italiana, entre ells hi ha un Juve-Inter de Milà, primer contra quart, i un Fiorentina-Nàpols, segon contra tercer. Per cert, Tello ha fet avui el seu primer gol amb la Fiore. Ha guanyat la Fiorentina 2-3 al camp de l'Atalanta. A Alemanya, el Bayern manté els 8 punts de marge sobre el Borussia Dortmund. Avui, per cert, el Dortmund ha patit per guanyar el camp del Bayern Leverkusen 0-1. Gol de Aubameyang, del de sempre. Sí. Hi ha hagut una situació molt curiosa. L'àrbitre d'aquest partit, Félix Zweier, ha expulsat Roger Schmidt, entrenador del Leverkusen, al minut 69, quan ja el partit estava amb 0-1. Roger Schmidt no volia marxar del camp. Tots els jugadors del Leverkusen se li han tirat a sobre a l'àrbitre, el senyor Zweier, i l'àrbitre ha agafat la pilota i s'han anat a vestidors al minut 69 de partit. Al cap d'una estona, quan tothom s'ha calmat, quan l'àrbitre s'ha calmat, ha sortit de vestidors, s'ha reprès el partit i s'ha acabat al minut 120, perquè clar, han hagut d'afegir...
Entenc que l'entrenador ja no ha tornat.
No, no, clar, clar, l'entrenador també ha recapacitat i ha decidit sortir del terreny de joc un cop expulsat.
És bastant insòlid que un expulsat, sigui jugador o entrenador, no vulgui marxar.
I és insòlid que l'àrbitre...
I que l'àrbitre també...
Sí, per calmar els ànims, hagi agafat la pilota i hagi marxat de vestidors.
Bueno, és la manera que per fi apunto el que ha sortit del camp l'entrenador, que era el que s'havia llegit.
És que bé... Potser agafa la pilota i marxar, no, però el partit no es pot reprendre fins que l'expulsat no hi és.
Segur que hi ha alguna altra forma per això, no? De convèncer l'entrenador que marxi o de, no sé...
Bueno, ha fet allò de la pilota és meva i em crida anar a sopar.
Jo la puc jo.
Jo no jugo.
Acabarem amb tres cosetes molt ràpides. A França, el PSG manté els 24 punts de marge sobre el Mònaco, que és el segon classificat, han guanyat els dos en aquesta jornada. Només queden 33 punts en joc a França.
Hauríem de preguntar poquíssim si veu el PSG i és campió. Encara no.
M'ho estan mirant poquí, queden 11 jornades. Per tant, 33 punts en joc, 24 de marge. Per tant, el PSG pot ser campió d'aquí a 3 jornades el dia 12 de març.
Sempre i quan el Mónaco ho guanyi tot. Si el Mónaco ens ho pega, avança.
Però pot ser campió abans de jugar els quarts de final de la Champions. És a dir, et treus de sobre la pressió del final de Lliga a França. Increïble. El nostre equip, l'Angers...
Sempre i quan passi el PSG.
Com el nostre equip? Ets de l'Angers?
Sí.
Jo soc dels que penso que passarà el Chelsea.
Bé, encara pot remuntar el 2-1, és veritat. El nostre equip, l'Angers, ha tornat a perdre, està a 4 punts de places europees, però encara hi ha
esperança.
Copa Amèrica.
Ah, que és el teu equip, aquí, l'Angers.
No.
Aquest és l'Angers.
Parlo per vosaltres.
No, però has dit encara hi ha esperança. Què vols dir, que és de l'Angers?
Encara teniu esperança.
Però és el Barça o ets de l'Angers?
Encara teniu esperança.
Ah, pensava que era
l'equip de l'Angers. Si juguessin a l'Angers contra el Barça...
Tindries el cor dividit.
No diria, tenim un problema. Diria, a l'Angers té un problema. Si jugués l'Angers contra el Barça.
És l'equip, si juga
l'Angers contra el PSG, el Mónaco o el Le Havre.
Però ets a l'Angers o
el que sigui, com que vosaltres sou a l'Angers, doncs jo també...
Quan crides l'Atlètic, ets a l'Atlètic o ets a l'Angers?
En el moment que crido l'Atlètic, en aquell moment simpatitzo l'Atlètic. Però si juga l'Atlètic contra el Barça...
No diries, tinc un problema
l'Atlètic. No diria, l'Atlètic té un problema, no diria, tenim un problema.
Ha quedat clar.
Què és la diferència?
Canut, ara... Canut i Poquí. Ara a les 2 de la matinada, just quan acabi el Tu diràs, anant cap a casa, comença el sorteig de la Copa Amèrica del Centenari, a Nova York. Caps de sèrie, Estats Units, Brasil, Argentina i Mèxic. És a dir, que a la fase de grups, a Argentina o a Brasil els hi pot tocar l'Uruguai, Colòmbia o Xile, entre d'altres. Compta amb aquesta competició que es farà a 10 ciutats dels Estats Units del 3 al 26 de juny. I recordo només que pels amants del motor, demà al circuit de Barcelona-Catalunya comencen els primers testos de pretemporada de Fórmula 1. Demà aquí, a Montmeló, aquí al costat de casa, hi ha els millors pilots provant els nous monoplaces.
El Quim Salvador segur que s'hi acosta.
I tant. El Mundial comença el 20 de març, per tant encara queda un mes.
Gràcies, Aleix.
Adéu-siau.
La tertúlia que han fet el Lluís Canut i el Joan Poquí l'acabareu de rematar, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Avui us estàvem preguntant quin percentatge de lliga té el Barça a la butxaca. Segons Lluís Canut, el 95. Segons Joan Poquí, el 85.
El 80, deixeu un 80.
Ara ha baixat, ja, eh? Ara ha baixat. Segons els oients del Tu diràs, Quim Salvador, bona nit.
Bona nit.
Què diuen?
La cosa varia, però tot va molt per damunt del 50%. Edu Gutes diu 75%, perquè si el Barça no falla amb els de la meitat cap avall de la taula i només punxa una o dues vegades amb els de dalt, seguirem líders. En Carles Valldaura diu 98%, perquè dir el 100% queda lleig. La voz de tu consciència, o així es fa dir al Twitter, ara mateix un 60%, la setmana que ve una miqueta més, quedaran 12 partits, calma. En Carlo Peretti, el Barça té el 100% de guanyar-la o de perdre-la, tot depèn d'ell mateix, qui no ho hauria signat. Antoni Migales, les mismes que el resto, ¿por qué preguntáis por la liga que viene, no?
Sí, clar, aquesta ja està.
Francesc Boix Lloret, ara mateix un 69%, perquè així ho gaudim tots. En Josep Cristià, exactament un 64,71%, segons càlcul estadístic. Bé, doncs caldria potser explicar més coses de l'estadística, però tampoc és el moment ara. En Lluís Tobar, 90% i el 10% amb el clàssic. A partir del mes d'abril podrem jugar a la Lliga amb Douglas, Vermaelen, Matié i Adriano. I en Ramon Arnijas, un 80%, la tenim gairebé a la butxaca, però sempre la podem liar.
Un 80%, que és exactament la xifra de Joan Poquí, ara, d'aquí una estona, igual baixa encara més, però ara mateix acaba la...
Conforme s'acosti el proper partit...
Està bé. 80% el donem per bo. Joan Puquí, Lluís Canut, gràcies per ser la tertúlia del Tu Diràs. Un plaer, com sempre.
Bona nit.
Gràcies, Costa.
Bona nit.
De seguida, l'actualitat del Girona, del Llagostera, la Copa del Rei de Bàsquet amb el Marc Mundet i la recta final del Tu Diràs.
Fort, servei fort.
El teu cotxe t'ho demana, crits. Porta el teu cotxe a servei fort per a qualsevol revisió o reparació i et deixem un cotxe de substitució perquè res no t'aturi. Vine al servei fort i no et quedis sense cotxe. Pregunta'n les condicions.
Tu ho diràs amb Dani Sanabra.
A Nissan som patrocinadors de la UEFA Champions League. Patrocinadors de... Per això portem el Nissan Qashqai, Juke i X-Trail des de 12.900 euros amb 3 anys de manteniment, garantia i assistència finançant amb RSI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Xarxa de concessionaris Nissan.
Vins La Vanguardia presenta una selecció de vins catalans d'autor a un preu excepcional, 46 euros. Dues ampolles d'Emporion, denominació d'origen Empordà, dues d'Honra de Costers del Segre i dues de Badal Crianza de Plata Bages. Sis vins negres multipremiats que et conviden a fer un recorregut pel territori ple d'essència i identitat. Aconsegueix aquesta selecció valorada en 76 euros, ara per només 46. Truca al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda amb la garantia de La Vanguardia.
La Liga està ganada? No. Cadira de rodes, Messi encara serà el número 1. Barça necessita un parell de fitxatges mínim.
Neymar renovarà el mes de juliol.
Hi ha moltes maneres de viure al Barça.
Juega't una cena conmigo.
Però cap de tan apassionada com la de El Trident del Pons Arús.
Això crea adicció.
Gols, espectacle, títols, lluïments.
Cada dilluns a la nit a 8 TV. Vine i veuràs.
Ha arribat l'hora de posar-te en forma. La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen una cinta per córrer o una bicicleta estàtica Airis al millor preu. Dues opcions per fer exercici muscular complet, per cremar calories i per millorar la teva condició física. Aconsegueix la cinta per córrer o la bicicleta estàtica Airis i posa't en forma des de casa. La cartilla el dimecres 24 i el diumenge 28 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Cada matí obres les portes d'una exposició extraordinària en què revoluciones l'esportivitat, la tecnologia i el disseny més avançat. És quan comença la millor part. Superwagen, avantguarda, servei i innovació reunits en un mateix lloc. Vingui a descobrir-ho al seu concessionari oficial Audi Sport, a la carretera de Rubí número 64 de Sant Cugat.
RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca.
I a la butxaca del Quim Salvador, que ens ha d'explicar l'empat del Girona a casa avui amb l'Oviedo.
Sí, en un partit força espès en què els asturians, tercers a la classificació, s'han avançat amb un gol de penal de Sosset al minut 59 i els gironins, que han tingut més domini del joc però no han creat gaire perill, han empatat al 77 amb una canonada impressionant de Pedro Alcalá des d'uns 30 metres a l'execució indirecta d'una falta. El central murcià, que havia fet abans el penal que havia provocat el gol de l'Oviedo, ha explicat així el seu golaç en declaracions al Superdiumenge de RAC1.
Bueno, he llegado allí y bueno, me ha recordado un poco la del año pasado, estaba así un poquito escorada y he dicho, tócamela que la voy a romper a ver dónde sale, ¿sabes? Y bueno, la suerte que ha entrado por la escuadra y bueno, contento de poder haber marcado y sacar un punto importante para el equipo.
Ha estat el primer gol amb el Girona de Pedro Alcalá, que l'any passat havia marcat en una situació similar jugant amb el Llagostera i que avui ha vist la cinquena targeta groga que li impedirà precisament jugar la setmana vinent al derbi Llagostera-Girona. Per tal com ha anat el partit i per l'entitat del rival, l'entrenador del Girona, Pablo Marchín, ha donat per bo el punt aconseguit.
Me quedo fundamentalmente con que tenemos un punto más en la clasificación. Creo que muy sufrido, como siempre digo que son todos. Desde mi punto de vista creo que muy merecido también y quizá con, bueno, nos quedamos con un mejor sabor de boca porque empezábamos perdiendo cuando, hay que reconocerlo también, un gran equipo como es el Oviedo, tampoco hasta ese momento nos había dado muchos sustos.
Amb l'empat d'avui tothom content, perquè el Girona suma 6 jornades sense perdre i l'Oviedo 11. El Girona és 14è amb 34 punts, a 8 de la promoció d'ascens i a 8 també de la zona de descens, per tant, a la zona còmoda de la classificació de segona.
Molt pitjor el Llagostera, el seu proper rival, com dèiem abans, que avui ha perdut 3-1 al camp del Tenerife i és 21è, per tant, penúltim de la segona divisió. Gràcies, Quim. Me'n vaig a la Corunya amb el Marc Mundet. Hola, Marc, bona nit.
Bona nit, Dani.
Ets un sant aguantant a les 12:53 minuts en directe per... entrant per línia des de...
El pavelló.
Des d'un pavelló que en qualsevol... Vaja, en una temporada normal hagués obert, avui el tu diràs, perquè el Barça podia haver guanyat o no la Copa del Rei, però el més normal és que fos a la final o que vaja, fos notícia d'alguna forma o altra, i avui no parlem de la final de Copa fins tan tard perquè l'ha guanyat el Madrid contra el Gran Canària.
Sí, i ha sigut una final molt xula, ha guanyat 85-81 el Madrid al Gran Canària, un partit igualat amb el Madrid lleugerament per davant en el marcador, fins que en el tercer quart doncs, ha fet un avantatge, amb un avantatge gairebé definitiu, gairebé 12 punts, que Albert Oliver, el base català, el base de Terrassa del Gran Canària, s'ha entestat en remuntar. Al final del partit ha sigut intens, xulo, guapo, i a punt ha estat d'aconseguir-ho en els últims minuts. El Madrid s'ha endut la victòria, les valoracions finals les hem fet amb un altre català a les files del Gran Canària, Xavier Rabasseda.
Bueno, fotut, perquè perdre una final mai és maco ni és divertit, però la veritat és que molt orgullós de l'equip i de la imatge que hem donat i d'haver lluitat fins al final d'aquesta final, on una altra vegada semblava que teníem el partit perdut i l'equip ha reaccionat i ha cregut en tot moment que era possible.
I és que Gran Canària ha fet un tros de torneig, Dani, ha deixat fora el València, el Bilbao, ha acabat sucumbint davant d'un Madrid que suma el seu tercer títol de Copa consecutiu, tripit, el quart en 5 anys, i tira per terra en un cap de setmana un corrent d'opinió que deia que el temps de domini blanc s'havia acabat. Surten molt reforçats, i en especial el seu entrenador Pablo Laso, que ha donat un autèntic recital a la sala de premsa. Et demano que et posis al cap la situació global de les situacions de Barça i de Madrid ara mateix, eh?
Sí.
I la veritat és que, fent-ho, les paraules de Pablo Laso agafen moltíssima força.
Creo que hemos conseguido hacer un equipo que incluso hemos conseguido trasladar a nuestras categorías inferiores. El año pasado, que se habla mucho de nuestra temporada, nuestros equipos de categorías inferiores ganaron todo. Este año han ganado la minicopa. Creo que nuestra sección de baloncesto ahora mismo está muy viva.
Afegeix Laso que se sent molt orgullós de com la base del Madrid es contagia del primer equip, de com els últims 5 anys han estat plegats d'èxits. Són 4 copes, 2 lligues, 3 Final Fours, amb una Euroliga, i basat en una única idea.
Lo que sí intenté desde el principio es darle una identidad a este equipo. Una idea de baloncesto, una idea de juego. Y repito muchas veces que para mí la mayor victoria no es un título. La mayor victoria es ver el palacio lleno y que la gente disfrute con su equipo.
A veure si al final, Marc, resultarà que l'única cosa bona que ha fet Florentino Pérez és ressuscitar la secció de bàsquet del Madrid els últims anys.
Doncs certament, veient la secció del Madrid com una idea global de com funciona, han aconseguit ressorgir en el començament de temporada més delicat des que Lasso és a l'equip. Ahir Nocioni reconeixia que ara mateix en el joc la seva superioritat no és tal, però venen d'un començament de temporada complicat, amb tot el tema de l'estiu, les seleccions, etc, etc. Li han demanat a Laso quina és la principal virtut en la que s'ha basat per aconseguir aquest èxit, ni que sigui allò per fer de mirall i copiar la recepta. I ell ha donat la resposta.
Yo creo que es tan difícil y tan fácil como ser un equipo. Creo que he tenido a Felipe de MVP, al Chacho de MVP, a Rudy de MVP, a Jules de MVP, a John de MVP, y yo hubiera dado el título de MVP a Machulis. Y creo que sin Rivers no hubiéramos ganado. Y creo que Doncic, no porque tenga 16 años, hoy ha jugado un gran partido. Y creo que Tompkins, que no ha podido jugar, está jodido por no haber podido ayudar. Para mí, eso es lo más importante. Que los 15 están votando ahí, siendo felices, y el que no ha jugado bien o cree que no ha podido ayudar está jodido. Y yo desde aquí, y se lo digo, para mí, todos se empujan. El que juega más o el que juega menos. Y yo creo que esa virtud es algo que mi equipo la tiene.
Se senten reforçats, eh?
Sí, sí.
Ho veus?
Mare de Déu.
La situació del Barça, saps que ara mateix és molt tensa. Em recorda molt el play-off de l'ACB de fa 2 anys contra el València. Aquell que es perd el quart partit, segur que el recordes, eh? Que el Barça va guanyar 2 partits a València, sí. En va perdre 2 al Palau, l'ambient es tallava amb un autèntic ganivet. Doncs el 5è partit d'aquella sèrie és aquell que Marcelinho juga els 40 minuts amb aquell bàsquet a l'últim segon. Pot ser el de divendres contra l'Olympiacos a l'Euroliga al Palau Blaugrana. Juga tot, eh? Avui Xavi Rabasseda, després del partit, ha tirat un cable als seus excompanys del Barça.
Sí, jo crec que es perd molt fàcil la memòria, no? De l'esport, és molt fàcil, doncs, perdre la memòria i només vius de l'últim que succeeix, no? I això a l'esport és així. Et queda sempre amb el regust de lo que passa al final. No, segurament el que et deia l'altre dia, si el Barça guanya la Lliga i l'Eurolliga, ningú se'n recordarà d'aquesta Copa del Rei.
Pas a pas. Partit divendres, el Palau Blaugrana és una autèntica final, ja et dic, eh? Em recorda molt en aquella sèrie de quarts de final, l'ambient es tallarà amb un ganivet, caldria que tothom s'asserenés una mica, perquè realment el Barça juga al ser o no ser, diria gairebé el 90-95% de les opcions de mantenir-se viu a Europa aquesta propera temporada.
Avui, que és un dia de percentatges, està bé citar aquest 90-95%. El Barça juga pràcticament la temporada en aquest partit. Esperem que vagi bé. Alguna cosa més, Marc?
Res més, que Gustavo Iguen ha sigut l'MVP de la Copa del Rei. Organització fantàstica a la Corunya. Enhorabona a la gent de l'ACB. Ah, sí, una, me n'oblidava. La Copa 2017, de l'any vinent. Segons ha pogut saber RAC1, ara mateix, entre Les Palmes i Madrid,
yep,
amb opcions també d'una tercera ciutat que no sigui amb equip ACB. Ara doncs, mateix són doncs les possibilitats, el ventall que hi ha damunt la taula.
Tornes directe o per emular el viatge d'anada no sé, a Terres a Girona?
Demà a 9:45 del matí haig de ser a Santiago, no, 9:45 no, a les 8 haig de tornar al cotxe, haig de ser a Santiago de Compostela, vull dir, sí, ja m'entens.
Ànims.
Au.
Gràcies, Marc.
Una abraçada, adéu-siau, bona nit.
Bona nit, i acabarem el programa just quan arribem al punt horari de la una amb aquesta victòria que comentàvem abans del Barça d'handbol a Europa i amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit.
Bona nit, Dani. Doncs el Barça que ha aconseguit una victòria contra el Pick Szeged que l'acosta una mica més a l'objectiu d'acabar primer de grup, fet que el classificaria directament pels quarts de final i s'estalviaria així l'eliminatòria de vuitens. Aquesta tarda al Palau, 30-25, més 5 pel Barça en un partit en què els de Xavi Pasqual sempre han anat per davant en el marcador. A la primera meitat ja han aconseguit obrir una escletxa de 5 gols que ha arribat a ser de 8 a l'inici de la segona part. Els hongaresos, però, no han baixat mai els braços i amb un parcial de 0-5 han tornat a entrar al partit. La diferència, això sí, mai ha estat inferior als 3 gols i al final aquesta victòria blaugrana per 30-25. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava molt satisfet amb el partit dels seus jugadors i també amb l'entrada avui del Palau. Més de 4.700 espectadors, la millor entrada de la temporada. Declaracions al Superdiumenge de RAC1.
Sí, la veritat és que avui el Palau tornava a fer goig, no? Sempre que necessitem a la gent està amb nosaltres i bé, ara mateix ens queden dues finals, ens queda el dijous jugar a Camp del Cristi, ha estat un partit molt complicat i en 15 dies rebre el Reiner cara a casa que bueno, si traguéssim els 4 punts doncs assumim el primer lloc del grup i la veritat és que és el nostre objectiu i segur que tornarem a necessitar un Palau com el d'avui que ens ha ajudat moltíssim.
El Barça, que és el líder del seu grup, amb 2 punts de marge sobre el Kielce, que serà el rival a tenir en compte de cara a la lluita per la primera posició. Queden només 2 jornades, la primera a la pista del Kristianstad suec i per acabar a casa contra el rei Neckarlouwen. Els blaugrana en tenen prou amb una victòria i un empat. Pasqual parla de la importància d'acabar a la primera posició.
La gent pensa molts cops que si jugues quedes primer estàs molt més a prop de la Final Four. Jo crec que no és aquesta, la lectura no és aquesta, sinó que la lectura és que són 2 partits menys amb el desgast que porten els jugadors ara mateix implica moltíssim i un viatge més, no?, que et treus de sobre.
El pròxim partit dels Blaugrana, precisament el penúltim d'aquesta fase de grups de la Champions, dijous a la pista del Kristianstad.
Doncs anirem marxant. Gràcies al Joan Ferrús a la part tècnica, gràcies avui al Jordi Costa, l'Aleix Pariser, al Quim Salvador i a tota la redacció d'Esports de RAC1 per la feina. També al company Guillem Ametller, que ha estat seguint el Llagostera. Al final no hi ha hagut temps d'escoltar-lo. Gràcies a tots i demà ens hi tornem a posar. A partir de les 11, com sempre, moltes més històries per vosaltres. Fins demà. Bona nit.
Tu diràs.
Gina García.
Bona nit, ara passen 3 minuts de la una. El Congrés de Telefonia Mòbil arrenca d'aquí a unes hores amb problemes al transport públic. Aquest dilluns i dimecres hi ha vaga al metro, a les hores punta circulen la meitat dels trens. Dimarts i dijous hi ha vaga també als autobusos, de 9 a 11 del matí, de 8:15 a 10:15 del vespre i de 2 a 4 de la matinada només circularan un 20% dels autobusos i els trens. Hi ha aturades parcials també de 6 a 8 del matí i de 2 a 4 de la tarda. I divendres, Sant Tornem i els treballadors de Renfe han convocat una vaga de 23 hores. L'alcaldessa de Barcelona assegura que ha fet tot el que estava a les seves mans per evitar aquestes aturades.
Em sap greu, crec que hem fet el màxim d'esforços, amb això puc dir que tenim la consciència tranquil·la, hem fet el màxim d'esforços i hem fet propostes de millora en tots els àmbits. Evidentment, sempre és legítim per part dels treballadors i treballadores recórrer la vaga, però evidentment em sembla desproporcionat.
Aquest vespre, el sopar de benvinguda del Congrés han coincidit el rei Felip VI i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tots dos han fet referència al procés en els seus discursos, aprofitant el caràcter internacional de l'esdeveniment.
Aquest és el camí per garantir la prosperitat de tots. Treballar junts, tenint sempre com a fita el bé comú.
Words like international.
Paraules com internacional, tecnologia, innovació i creativitat, permeteu-me dir que el nostre país, el nostre idioma, les lleis i les nostres institucions es poden definir també en aquests termes.
Aquest any el Congrés estarà molt més vigilat que mai, s'ha activat més policies i més mesures de control i també els jutjats han activat un dispositiu especial, fins i tot s'ha restringit per primer cop l'espai aeri sobre Fira Barcelona i també s'ha instal·lat una sala de comandament dins del recinte. Pedro Sánchez entra en la setmana decisiva per convertir-se en el nou president espanyol. Dilluns a la tarda es reuneixen al Congrés PSOE, Podem, Compromís i Esquerra Unida, que és qui promou la trobada. El seu líder, Alberto Garzón, és